Benvinguts al novè i últim capítol del Tamborí, el podcast dels Premis Preludi, on descobrim les millors sardanes del 2025. Soc l'Arnau Tordera i això és El Tamborí. Avui tanquem aquest recorregut per la categoria Audiència, presentant les darreres 5 sardanes candidates d'aquesta categoria. Després d'aquest capítol, el protagonisme ja serà vostre. Les 5 sardanes que escoltarem avui es podran escoltar en directe el 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou i aquell mateix dia es votarà quina d'elles es convertirà en la tercera finalista de la categoria Audiència. Per fer aquesta última selecció, ens acompanya un altre membre del jurat dels Premis Preludi, Francesc Assú. Benvingut.
Gràcies, Arnau.
Francesc, arribes en aquest darrer capítol del podcast abans de les gales en directe. Què en destacaries de les sardanes que proposes per la votació final de l'audiència?
Home, jo crec que porto autors molt contrastats. Mm-hmm. Jo crec que són autors que el gran públic coneix, que el gran públic ha ballat. Són autors també, la majoria d'ells, propis de sales de concert i que, per tant, hi ha aquesta combinació que hem estat buscant tota l'estona de que la sardana sigui potent, sigui ferma, però a la vegada també tingui el toc de qualitat ineludible a tots nivells, inspiració, instrumentació, bona tècnica, en fi, que sigui un tros de sardana.
Molt bé, doncs descobrirem aquests trossos de sardana. Som-hi, endavant.
La selecció.
Quina és la primera que ens descobriràs avui?
Doncs la primera sardana triada és L'Esquirol Batega, d'en Jordi Paulí.
Jordi Paulí, nascut a Badalona. I què hi trobarem en aquesta sardana?
Doncs mira, t'explico. D'entrada, una curiosa introducció de la sardana basada en 3 tonalitats diferents, val?
Carai.
Sí, i a més amb un lapse de temps bastant curt. El fa major inicial es transforma ràpidament en la bemol, amb una transició típica de l'harmonia de color. El la bemol es transforma en sol major i, curiosament, aquí es queda. Per tant, quan acaba el curt i torna al llarg, ens anem de sol a fa amb una sonoritat certament curiosa, no?
Això aquest... no és gaire habitual.
No. Jo crec que el control de les tonalitats és un tema molt important. Val? És un tema molt important perquè, de vegades, no som massa conscients de que les sardanes es repeteixen, les seccions, i en conseqüència hi ha tonalitats molt allunyades entre si que fan que sigui sorprenent. Val? Potser està buscat, però no deixa de ser sorprenent. Aquesta introducció desemboca en un petit tema amb una rítmica que se m'escapa una mica el riure perquè la trobarem precisament en aquest capítol amb 2 o 3 sardanes, més que és una rítmica com bastant habitual i relativament de moda, no? Que és el pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Val?
Carai, és com una fórmula d'èxit en la composició actual, per dir-ho així.
Sí, que dintre del 2-4, el nostre compàs és una fórmula que no s'utilitzava en el segle XX, per entendre's, o no massa, i en canvi ara, darrerament, doncs, és una fórmula
exitosa i reeixida en el terreny.
Sí, i que a més dona aquesta sensació una mica d'inestabilitat, dona aquesta sensació del fort i el dèbil, etc. No? Acaben els curts amb uns tocs de campanes, no sé si és quan batega l'Esquirol, vés a saber, amb uns tocs de campanes, que aquests tocs de campanes sempre són complexes perquè, si està ben instrumentat, vol dir que cada instrument fa la seva campana en el seu moment i això ha d'estar ben equilibrat, ha d'estar ben interpretat, etc. No?
Per entendre'ns acústicament, quan parles de campanes, a què et refereixes exactament?
Em refereixo a que són pam, 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 per exemple, no? I aquest, és a dir, és un toc acampanat, que vol dir atacat però a la vegada deixat anar ràpid. Aquestes campanes poden ser ràpides, pam, 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 i clar, cada una d'elles els fa un instrument, i per tant la sincronia d'això ha de ser molt correcta, hem de fer-ho molt a lloc, i a més, a nivell de volum, haig d'estar igual que el que acaba d'interpretar-ho, igual que el que entra, etc.
Un repte pels intèrprets.
Sí, sí. És una manera també brillant d'acabar-ho, no? Els llacs comencen, curiosament, en el to inicial. Val? Hem deixat aquell sol i tornem al fa.
El fa major.
Sí, que dona una sensació com de varietat tonal, no? Jo no sé si és que... No sé exactament com es pensa això, si és que es pensa que ha sortit així o potser ha sortit de l'altra manera però m'interessa més aquesta tonalitat. No sé, jo crec que cada compositor té la seva mecànica. Jo recordo que jo mateix vaig fer tot una sardana sencera i quan la vaig acabar la vaig baixar un to.
Ostres.
Sencer. Perquè hi havia un passatge... No, hi havia un passatge que l'instrument que feia el solo el patia excessiu.
Pel to...
I vaig pensar...
No cal fer patir un intèrpret.
Sí, sí. No em suposava gaire trasbals emocional i així va quedar. I així és una sardana força coneguda.
Jordi Paulí té un cervell que molt revolucionat. I
jo crec que sí. Jo crec que tot això ho ha d'estar controlant. Curiosament, el cant és de tible. No passa massa, però i suposo que per tessitura li devia anar el tible. La contra que fa el cant en el cant és la segona tenora, i en canvi el primer tenor quan entra hi fa com uns tocs lleugerament jazzístics, jo he considerat. No oblidem que Paulí és un bon especialista en el gènere.
I tant, i tant.
És un bon saxofonista i per tant controla molt bé totes aquestes històries. I al final del cant segueix el que tècnicament diríem el cercle de quintes. Val? Seguir el cercle de quintes vol dir seguir la lògica musical, però que dona una sensació de plenitud, de
coherència en els enllaços.
De coherència i tot plegat, que fa que hi hagi un final molt bonic, certament. Desemboca en un salt petit, amb una curiositat d'instrumentació, que és que no està mai quiet, és a dir... Ara toca un, ara toca l'altre, ara toca... a més, amb molta diversitat, el segon tible, la segona trompeta, etc. La qual cosa, jo crec que ho fa també una mica per tema de descans, però ens demostra que és un bon instrumentador i que controla molt bé el tema de l'equilibri dintre de la cobla, perquè ara tu, ara jo, això vagi tenint un fil argumental. I aleshores arriba el moment del fort de baix, que diguem, el moment de l'exposició del tema, que el busca amb un altre canvi de to,
carai,
val? Que és allò que en diguem una mica que els balladors agraeixen molt, que és una mica el subidón, no? que fa que tiri molt amunt i que ens torna aquell sol que havíem comentat.
La bemoll no hi torna en cap moment?
No.
Només
els primers compassos. És un final efectista que efectivament farà les delícies del públic ballador i que en certa manera ens referma que és un allò que dèiem, un tros de sardana.
Un tros de sardana. Molt bé, doncs descobrim-la. Aquest, l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí. Thank you. Doncs acabem de sentir l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí. Continuem, Francesc, quina és la segona sardana que tenim per avui?
Doncs la pubilla del Ter, de Lluís Bofill.
Lluís Bofill, nascut a Palamós. Què en diem d'aquesta sardana? Quina anàlisi en fas?
Doncs mira, d'entrada la dedicatòria està dedicada al pubillatge de Torroella de Montgrí. Mm. Val? Crec que és un fet sempre bo saber l'objectiu al qual està dedicat això. En Lluís és un autor poc prolífic, pel que jo sabia, i ho confirma la partitura, perquè em sembla que posa sardana número 9. Bé. Per tant, és poca producció. Jo ho conec, l'havia tingut de tiple a la Cobla del Conservatori, és un noi molt trempat, és un gran matemàtic.
Carai, sí. I això es reflecteix en alguna cosa, creus?
Bueno, com mínim té les coses ben controlades, mm-hmm. Val? Ja un plantejament inicial d'una cèl·lula rítmica, eh? Quan diguem cèl·lula ens referim a un motiu rítmic, que aquest motiu es va treballant d'una manera molt correcta. Curiosament, tornem a caure en... tornem a coincidir amb la rítmica pam, 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 que parlàvem abans.
Torna a aparèixer aquest ritme.
Que està bastant de moda. Els curs acaben amb una melodia de tiple molt senzilla. Ell és tiple, eh? Per tant, coneix bé l'instrument. Molt senzilla, molt plana, molt... Podríem dir que fins i tot li faltaria una mica de cosa, però suposo que està volgut així. Molt clar, molt pla, sense massa res més. Val? Els llacs comencen amb una mena d'interludi, una mena d'introducció que recorda aquella cèl·lula inicial que havíem treballat al principi, però que el juga d'una manera molt correcta perquè el desemboca cap al to menor. D'acord? El to menor és el to que definirà el cant principal, que està portat amb un diàleg entre dos tenores i dos tiples. Això és força curiós.
Està harmonitzat o és contrapuntístic?
És un darrere l'altre. D'acord. Una mica pregunta-resposta, mm-hmm. més que res. Dos tenores i dos tiples. És un element curiós perquè no és massa habitual. Sí que és habitual una tenora i un tiple, que el cant sigui de dos tenores, fins i tot de dos tiples, però que les dos tenores i dos tiples es vagin responent no ho és massa d'habitual.
Carai. No sé si pot tenir alguna cosa a veure amb l'univers del pubillatge.
Potser sí, que hi hagi de tot, o presència masculina femenina, per exemple.
Potser un punt de partida.
Vés a saber, sí. El Salt Petit també està protagonitzat pels dos tiples i el Flabiol, que desemboca a un pont semblant al que ja havíem tingut els curs, amb aquella cèl·lula rítmica, pam... Pam, pam.
Sí que està de moda, fins i tot en una pròpia sardana apareix en diversos
moments. En dues ocasions. Té lògica en aquest sentit, perquè en certa manera fa com una petita reexposició d'aquell fragment. Val? Tot plegat ens porta al fort de baix. Fort de baix brillant, basat en aquest salt petit, i que desemboca amb una coda també brillant. És una sardana, allò que en diguem una sardana curta. No curta en el sentit del segle XIX, sinó que és una sardana que tira 25 per 73, i això és una delícia per als que ballen i una delícia per la cobla, també. Saps? Quan dius, ara hem de fer aquesta sardana... Sí, tenim una mica de tendència als compositors a estirar-ho tot bastant, i en canvi aquesta sardana, amb aquest poc tiratge... defineix molt bé una bona sardana com és aquesta.
Molt bé, Francesc, doncs moltes gràcies. Descobrim com sona la pubilla del Ter, de Lluís Bofill. Thank you. acabem de sentir la pubilla del Ter de Lluís Bofill. Sí que era, era una sardana breu,
en
efecte. Doncs som-hi per la tercera d'avui, Francesc. Quina ens explicaràs?
Doncs us vull parlar de A un pas de la plaça Major del compositor Jordi Feliu.
Jordi Feliu, nascut a Barcelona, i què en destacaries d'aquest A un pas a la plaça Major?
Doncs mira, en Jordi és una persona amb una activitat artística molt, molt gran. De fet, és un bon actor, també.
Carai, actor d'escena.
Sí, sí, sí. Sí. En els concerts de la seva orquestra sol fer algunes aportacions molt divertides i molt interessants. Mm. La introducció de la sardana seria molt rotllo musical, per entendre'ns. Musical, vull dir...
Inspiració americana.
Sí, exacte. Mm-hmm. Amb acords quatríades, que... un cant amb reminiscències americanes, clarament, jo crec. L'acord rebaixat, l'intercanvi modal que parlàvem abans, que són sempre acords molt bonics, molt efectius, molt bonic d'escoltar i, a més, molt propis de les persones que han estudiat, val? Que coneixen el recurs.
Clar.
I que el saben utilitzar, no? Aquelles subdominants menors, aquells moments que floreixen i que enriqueixen molt bé el llenguatge. Acaba els curs amb una curiosa cèl·lula d'instruments de clau de fa. Pel meu gust, un palet massa dissonant, per bé que en cap cas busca dissonància dura, però és curiós, és un moment...
Punxa una mica.
Sí, doncs... Bueno, està molt jugant amb tot amb segones. I és curiós, si res més no, no? És un compositor que domina la presència de les dominants secundàries, fins i tot les dominants substitutes, que serien molt pròpies del món del jazz, del món de la música moderna, i que fa que doti a la sardana d'una sonoritat clarament moderna, podríem dir, no? Clarament segle XXI. Això passa, per exemple, de manera molt, molt evident a la introducció dels llargs. Cant de tenora molt bonic, molt, molt inspirat, que poquet a poquet es va convertint en cant de dues tenores, no? Mm. Hi ha un incís de tibles al mig del cant i quan la tenora el respon ho fa d'una manera sorprenent, si res més no. Una manera que no t'esperes.
Sí? Sí? Estarem expectants.
Val. Jo ho he tractat com curiós, però efectiu. Val?
D'acord.
No t'ho esperes. És un canvi de color, podríem dir, bonic. Ens entra un salt petit de trompeta i fiscorn, juganer, ballador, que es contrasta amb les fustes. Podríem dir que aquí concedim clarament a que la música sigui dansable, i desemboca amb un for de baix on, tornant a fer servir bona tècnica, com una mena de quodlibet, val? Conflueixen el cant de la tenora i el salt petit que acabem d'escoltar.
Ho conjunta tot en un moment musical.
Les dues melodies, a la vegada, i a més, la rítmica a sota, que fa que sigui un bon exercici contrapuntístic, eh? Salvar les distàncies seria com el que passa al final de la sardana juny, quan,
sí, tant.
Quan allà, sense cap tipus de concessió rítmica, els dos temes en contrapunt junts, i desemboca, en aquest cas, a la sardana del Jordi, amb un final brillant d'aquests que fan que tornem a parlar d'un tros de sardana. Eh?
Molt bé, doncs ens fixarem en aquests detalls. Escoltem ara A un pas de la plaça Major de Jordi Feliu. acabem de sentir a un pas de la plaça major de Jordi Feliu. Seguim endavant, Francesc, la quarta sardana que tenim avui.
Doncs mira, Encanteri, del Xavier Ventosa.
Xavier Ventosa, de Cardona, que què ens exposarà en aquesta peça?
A veure, d'entrada la dedicatòria, és una sardana dedicada a l'Aplec de Calella, d'acord? Fins i tot diria que la gravació que vam sentir era una gravació que semblava que eren dues o tres coples, una gravació doblada.
D'acord, aquesta segurament no serà la que sentirem avui, però que vosaltres com a jurat, diguéssim...
Vam sentir això, sí.
Tenir aquesta gravació.
Sí, sí, bueno, era simplement que devia ser un final de plec o alguna cosa d'aquestes. Inici brillant. No podem oblidar les influències, eh? Jo crec que aquí hi ha el John Williams una mica present.
Ho hem vist en més d'una sardana, eh?
Sí, sí, és que no es pot evitar.
No es pot evitar. Dels grans compositors del segle passat.
I al contrari, no seria en absolut un defecte, eh? Mm-hmm. Tuti de coble, metalls conduint, les fustes trinant, contrastant amb tot plegat, és un
explosiu.
Un inici molt brillant, val? Però tot això poquet a poquet es va evaporant. Va perdent força i va caient a una sonoritat que, és clar, per al títol de la sardana, Encanteri, l'he qualificat com una mica un punt màgic.
D'acord.
Val? Més pròpia del títol, no? Com si volgués descriure alguna cosa que aquí, clar, no sabem. Val? És una sonoritat molt curiosa, que en aquí tendiria més per buscar comparacions més a Harry Potter, per entendre'ns, que no pas a aquest inici. Per tant, el contrast aquest és molt bonic. És una sardana, a més, que busca un fet d'aquests molt interessant, jo crec, que és que l'enllaç de curt a curt i de curt a llarg està absolutament lligat. És a dir, com si fos una sardana revessa, no? Salvar les distàncies. Per tant, no tenim la sensació aquella que el curt, pum, acaba Comina. I, pum, comença altra vegada el curt o el següent llarg, no? Està totalment lligat i això dona una mica sensació de continuïtat. Acaba oferint a la sardana, la forma sardana, més sensació com de poema simfònic o d'obra més lliure, que no pas a l'estereotip de la sardana, que seria aquesta partició molt clara entre una cosa i l'altra, no? Sí. A l'inici dels llargs hi ha un recordatori al mateix tema dels curts i damunt d'una nota pedal do greu, que és la nota que el fiscorn pot treure de manera molt, molt evident i que ens demostra que és una persona que coneix bé la instrumentació i que el sap utilitzar. És una nota forta, greu, que els fiscornaires la solen treure bé.
I que has de conèixer l'instrument per fer-la servir de
per
manera...
Per escriure-la, perquè si no dius, no, aquesta nota no hi arriba, aquest instrument. No?
Ah, perquè no forma part de la tessitura habitual d'escriptura.
Exactament. És el que passa que a través de la col·locació del llavi se sap que sí. No? A partir d'aquesta nota pedal, quan diguem pedal, vull dir que és una nota greu al damunt del qual passen coses. No? O sigui, aquesta nota es manté i al damunt passen coses, de vegades fins i tot independentment de la pròpia nota que està a baix. Evoluciona una mena de transició que ens porta de manera força estable cap al cant de tenor. Val? Un cant de tenor que, novament, com ha passat d'altres vegades, al mig s'incorpora a la segona tenora i amb contres de fiscorns, amb respostes de fiscorns, que va generant un argument molt bonic. Podríem tornar-ho a qualificar potser un puntet de màgic, no? Però que acaba de manera sobtada, val? També pot ser màgic, això, no? El fet de dir, pum,
sí,
un cop de vareta, no? Una mena de cosa així. Aquesta manera sobtada és un salt petit, per dir-ho d'una manera, de metalls, que ens, curiosament, ens argumenta un nou tema, una temàtica nova, que acaba cap un interludi quan diguem interludi em refereixo a un d'aquells moments en què potser no passa exactament res, però que és interessant perquè és una mena de camí, no? Una mena de pont, podríem dir, força misteriós, i que desemboca de manera molt brillant cap al fort de baix, contundent, val? El fort està basat en el salt petit per les fustes i contrastat de manera molt brillant i molt balladora pels metalls. Acaba amb una coda brillant que ens recorda la sonoritat inicial del Williams, del principi dels curs, fent que la sardana efectivament sigui una sardana d'aquestes grosses.
Molt bé, Francesc, doncs moltes gràcies per aquest anàlisi. Ens endinsem ara en l'encanteri de Xavier Ventosa. Acabem de sentir Encanteri de Xavier Ventosa. I anem a per l'última sardana seleccionada d'aquesta categoria musical de l'audiència, que descobrirem avui quina tenim, Francesc.
Doncs mira, sardanistes muntanyencs del Lluís Alcalà.
Lluís Alcalà, nascut també a Barcelona. I què hi trobarem, aquesta sardana?
Doncs mira, és una sardana molt rítmica, amb un inici contrabaix, trompetes i flabiol que genera una rítmica que gairebé acaba sent obstinada, en forma d'obstinato. I al damunt d'això, al damunt d'aquest obstinat, el tip i la tenora amb una melodia de característiques curiosament molt més clàssiques, molt més, molt més tranquil·les. Es reexposa la mateixa melodia a tutti, i no diries mai amb quina rítmica a sota?
Amb el nostre amic
rítmic, sí, el pam 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 pam, aquest.
Carai, gairebé tots l'han fet servir,
sí,
en aquesta tongada.
Sí, 3 de les 5. I culmina amb el tiple i la tenora. Curiosament ho fan a l'unis, és a dir, tots dos fent la mateixa melodia. Delicat, això, perquè sempre hi ha el tema de l'afinació, el tema fins i tot de la pròpia expressivitat, siguent un solo, però ho ha triat així, i amb el fiscorn a sota, que fent també la mateixa melodia, que en certa manera ajuda a que aquesta melodia funcioni. I ho acaba un dels binomis més famosos de la història de la cobla, que és la trompeta flabiol, que en diguem.
Trompeta flabiol.
Trompeta flabiol, que és una sonoritat que els compositors sabem que funciona molt bé, una sonoritat que va molt ben relacionada i que pràcticament converteix a la trompeta i el flabiol en un nou instrument, no? Amb un recurs molt utilitzat.
Coses harmònics, de
sí,
timbre...
Sí, molt probablement. Fins i tot si la trompeta té sordina, encara és més efectiu. Tenim exemples des del Joaquim Serra, molt coneguts, en què això funciona. I la veritat és que els autors ho utilitzem, m'hi incloc, com un recurs esplèndid.
Fem d'unir trompeta i flabiol fent una mateixa frase.
Trompeta i flabiol fent la mateixa frase, fent les mateixes notes. Clar, òbviament, el flabiol a la seva tessitura i la trompeta a la seva, això queda amb una octava o dues de vegades de diferència. Ah. I si a sobre la trompeta té sordina, sembla com que s'acosti més a aquella sonoritat del flabiol i fa que encara... Jo ho entenc... ja que has utilitzat tu la paraula, com que la trompeta amb sordina se li afegeix un harmònic superior que fa que tingui doncs, una volada diferent. Sí, sí, sí. I això és artificialment amb un altre instrument. La intro de Llargs, amb la nostra famosa cèl·lula rítmica també, que colpina amb unes campanes, abans hem parlat de campanes, que són delicades, sempre són delicades les campanes, és a dir, aquesta nota que... donem accentuada, però que l'abandonem i que normalment va relacionada amb d'altres que es posen al mateix temps, abans o després, i resol a un canvi de to, si res més no sorprenent. Val? Perquè potser és un canvi de to d'aquests no esperats. Val?
Modulació... Això, sense preparació?
La modulació està preparada, però diguéssim que si està amb A i anem a B, aquesta B és sorprenent.
D'acord.
Val? Òbviament, aquesta B serveix, aquest canvi de to nou serveix perquè el cant de tenor i tiple intervingui. En un cant de tenor i tiple molt bonic, alguna desquadratura rítmica curiosa, que no sé si és volguda... Jo entenc que sí. Curiosa, desquadratura, vull dir que de vegades, ja saps que tu que la música té anacruses, que són, diguéssim, la música que va abans de la caiguda important, però a vegades aquestes anacruses no es consideren anacruses i formen part del mateix cant. En fi, una rítmica curiosa, que va avançant suaument cap a buscar el salt petit, que el fa, curiosament, les dues tenores. Val? És a dir, aquesta transició el fan les dues tenores i arriba, perdó, el salt petit, que el fan les dues trompetes que contrasten amb els dos tiples. El salt petit és suau, bonic. Dos trompetes i dos tiples seria una instrumentació força habitual d'aquest moment que va preparant poquet a poquet el fort final, que curiosament també ve portat per un canvi de to, que jo crec que deu ser que el to del qual venia provocava que potser aquell fort final no fos suficientment brillant, i aleshores busca una tonalitat en la qual els instruments estiguin molt més còmodes amb la força que puguin donar, i que a la vegada també ens ajuda perquè acaba sent el to de l'inici.
Llavors pot ser la repetició sense que hi hagi un xoc harmònic.
I aquest roda el món i torna al born, fa que la sardana tingui una certa unitat, exceptuant aquell canvi de to del mig, que era bastant sorprenent, però per altra banda, curiós, no? Un fort final valent, característic, ballador, allò que diguem sense concessions, val? Que busca, per damunt de tot, que la gent balli i cridi i acabi. Una bona sardana.
Molt bé, Francesc, doncs gràcies per aquests comentaris. Procurarem fixar-nos en tots aquests detalls que ens subratllaves de Sardanistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà. Thank you. Això era Sardanistes muntanyencs de Lluís Alcalà. Aquestes cinc sardanes es podran tornar a sentir en directe el 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, on amb la vostra votació coneixerem quines d'elles es convertirà, o quina d'elles, vaja, es convertirà en la tercera i última finalista de la categoria Audiència.
La Cobla en un minut.
En aquest darrer capítol de la cobla en un minut no ens fixem en un sol instrument, sinó en el conjunt de la cobla. La cobla és un conjunt musical autòcton de Catalunya conformat per 11 músics que toquen 12 instruments que pot executar música de qualsevol mena, principalment la sardana. El Termcat ens la defineix com una agrupació instrumental generalment composta per 11 músics que té com a funció principal la interpretació de sardanes. Què en penses, Francesc, de tot plegat, de la cobla, d'aquesta definició?
Jo sempre he sigut un defensor de que això de conjunt instrumental i agrupació instrumental em sona... No em sona bé, la veritat.
Quina és la teva opció?
La cobla és una orquestra.
Una orquestra,
claríssimament. És a dir, de la mateixa manera que tenim quatre violins, dos violes, dos violoncels i un contrabaix i li diguem orquestra de corda, doncs la cobla és una orquestra. Una orquestra de cambra, si vols. Per sonoritat, no.
Anava a dir per decibels, segur que no.
Per decibels, no, però és així. A més, tenim un altre gran avantatge, que és que la cobla és tímbricament extraordinàriament complerta. Tenim instruments de fusta, instruments de metalls, tenim un instrument de corda i un instrument de percussió. Per tant, tímbricament guanyem a l'orquestra de corda. Val?
I tant. No només per volum, sinó també per diversitat tímbrica.
Aquesta de corda tindrà les seves altres característiques i tindrà les seves altres màgies. Però la cobla és també una orquestra. A la definició també diu que toquen majoritàriament sardanes. D'acord. Però no oblidem, sisplau, que si la cobla és una orquestra, pot interpretar qualsevol tipus de música. La sardana és el seu hàbitat natural? Sí. Però és com si diguéssim al revés, que la sardana és una dansa que l'interpreta la cobla. No. La sardana pot estar interpretada per qualsevol agrupació instrumental. La sardana pot estar interpretada per una coral, pot estar interpretada per un piano, pot estar interpretada per una orquestra sinfònica i pot estar interpretada, òbviament, per una cobla. No? I això no hem de perdre de vista aquesta història. Doncs la cobla exactament igual. Ens hem d'acostumar a sentir la cobla interpretant tot tipus de música. No passa res que siguin versions, no passa res que agafem una peça clàssica i l'adaptem a cobla. Tindrem, òbviament, sempre les de perdre, però no passa res, ho podem provar-ho. I fins i tot hi ha coses que les podem millorar, per lo que dèiem de la riquesa tímbrica de la cobla. I no passa res... que això ho pensava l'altre dia, el fet de que utilitzem els instruments típics de la cobla, els nostres, és a dir, flabiol, tible, tenor i fiscorn, per incorporar-los a les nostres agrupacions. Si jo tinc un grup i aquest grup està fent cançons, i en aquesta cançó hi intervé, òbviament, una mena d'arranjament, que és el vestit que fem de la cançó, i tens un amic que toca la tenora, posa-li.
I tant, en comptes d'un saxo...
Exactament, no? Miqui Núñez, si en els teus concerts tens saxo, trompeta, trombó, doncs intenta buscar la manera de que segur que algun dels tres, segur que el trombó pot fer un fiscorn.
I tant.
Segur que el saxo deu tenir referències per agafar una tenora, un tiple o un flabiol. O si no, contracta'l, que no passa
res.
Correcte. Miqui, fem-ho, sisplau, a veure si em fas el favor. En definitiva, aquests instruments són instruments magnífics. Magnífics. Tant com un saxo i com una trompeta i un trombó de vares. Val? Magnífics. Per tant, acostumem-nos a incorporar-los. D'aquesta manera, jo crec que ampliem al marge, sinó la copla acaba sent una cosa com molt estàtica. Ja no diguem que sigui aquella cosa que està damunt d'un empostissat, normalment que li toca el sol, i que els diumenges al dematí està fent ballar a una sèrie de persones. No, traiem això de fora. La copla als concerts, la copla en els grans festivals, la copla fusionada amb coses. Tu has fet exemples magnífics d'això, no? La copla fusionada amb el que sigui, amb grups de rock, fusionada amb el que sigui, i els instruments de manera individual fusionats també amb qualsevol argument que tinguem. No tinguem por del tiple, no tinguem por del flabiol. La tenor i el fiscorn són instruments brutals.
I tant, i tant.
No tinguem por de tot això. Per tant, la copla hem d'estar molt més orgullosos de lo que n'estem. I sobretot tenim un gran problema, que és que no s'exporta. Val? No s'exporta a l'estranger. Jo, les poquíssimes vegades que he actuat a l'estranger, la gent s'ha quedat
bocabadada.
Bocabadada per escoltar... Perquè, esclar, estàs escoltant Toldrà, Garreta, Pau Casals, Enric Morera, amb aquella agrupació, per entendre's, amb aquella orquestra, i es queden bocabadats. No perquè soni massa fort, no. No anem a buscar sempre els defectes característics, no perquè soni massa fort, en absolut. Estàs a dintre d'una sala de concert i mira l'èxit que ha tingut la Sant Jordi ara amb les seves actuacions a Alemanya i tot això. És molt més exportable del que els polítics ens fan.
Doncs gràcies per aquestes reflexions, Francesc. Ja us sentiu, músics. Sumeu la copla i els instruments de la copla als vostres projectes. La vida serà millor. Tanquem avui el nou capítol i també aquesta sèrie de podcast del Tamborí. Enhorabona a Jordi Paulí, Lluís Bofill, Jordi Feliu, Xavier Pentosa i Lluís Alcalà per aquestes 5 sardanes que aspiren a convertir-se en la tercera finalista de la categoria Audiència. I ara sí que tot queda a les vostres mans. Ens trobem el 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou amb la principal del Llobregat. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest viatge dels Premis Preludi. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook, a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.